Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Tota la meva vida es lliga a tu com en la nit les flames a la fosca.
Bartomeu Rosselló Pòrcel, Imitació del foc, 1937.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics, benvinguts a aquesta nova edició del programa Debat a Bat. Avui tindrem, a banda de les notícies i l'agenda, com és habitual, una convidada especial, l'Anna Maria Agustí, que ens parlarà sobre el dol. Que tingueu una bona audició.
Trobar el consens en tot no em sembla possible, potser ni tan sols desitjable. I tanmateix em pregunto què ens està passant, que hem perdut la capacitat de construir junts. Penso en les darreres manifestacions de diferents temes convocades a Lleida i arreu. No hem estat capaços de concentrar-nos en allò que ens uneix i ens n'anem per les branques per arribar als punts de divergència. I així ni tan sols aconseguim els mínims. A mi em dol estar en una manifestació i sentir crits en els que no estic d'acord. M'imagino que no dec ser l'única qui li passa. També vull creure que no qui crida més té més raó o és majoria. I que els crits alegres i combatius poden ser, segons com, divertits o respectuosos. I que ni tan sols quan no ho són, no per no estar-hi d'acord s'haurien de deixar de dir. I tanmateix, la por és que es perdi un missatge fort i unit per viaratges tridents i que al final hi perdem tots. Natàlia Méndez, terapeuta centrada en la persona.
Notícies del Bisbat.
Setmana Santa a Lleida.
Amb el Diumenge de Rams i la Processó dels Dolors va començar la Setmana Santa a Lleida. Les parròquies de la diòcesi es van omplir per la tradicional benedicció de palmes i palmons, on els més petits van ser els protagonistes. A la catedral de Lleida, el bisbe Salvador va presidir la benedicció. Per la tarda va ser el torn de la Processó dels Dolors, que va tornar a omplir els carrers de la ciutat. Altres actes destacats de la Setmana Santa van ser la Processó del Silenci del Dijous Sant, la Processó del Sant Enterrament el Divendres Sant, el Desclavament i la Processó de l'Encontre de la Granadella.
El missioner Antoni Calvera visita Lleida per atensar Àfrica.
La delegació de missions de la diòcesi de Lleida va acollir durant la setmana passada el missioner comunià, pare Antoni Calvera, dins de les activitats de sensibilització per donar a conèixer la tasca dels nostres missioners. El pare Calvera ha visitat parròquies, escoles, instituts, grups d'adults i de joves de tota la diòcesi. Ha estat una setmana intensa on el pare Calvera ha donat testimoni de la seva experiència de 17 anys a l'Àfrica i ho ha fet des de l'estima i el respecte. Amb el seu testimoni ens ha ajudat a reflexionar i entendre una cultura diferent, una llengua diferent i entendre els motius de realitat social i econòmica d'Àfrica.
200 joves comparteixen les seves experiències de servei.
El passat dimecres 14 de març va tindre lloc a l'Acadèmia Mariana una jornada per a joves que han tingut experiències de servei a la comunitat. Hi van participar alumnes de quart d'ESO del Col·legi Clavé, el Col·legi Episcopal i el Col·legi L'Estonac. Els joves van conèixer l'experiència de diversos testimonis i van compartir les vivències personals. L'Ares, una jove amb experiència en el món del voluntariat, va explicar la seva vivència. Va afirmar que donar-se als altres, fer un servei, m'ha canviat la vida. Es tracta d'una iniciativa de Càritas per promoure una visió del voluntariat on tothom hi té cabuda i espai per desenvolupar-se.
Trobada d'estudi d'Evangeli conjunta del moviment de professionals catòlics i de l'acció catòlica obrera.
El dia 23 de març, un grup de militants i conciliaris del moviment de professionals catòlics de Lleida i de l'ACO, Acció Catòlica Obrera, es va trobar per fer un estudi d'Evangeli. El text triat va ser Les temptacions al desert i el va guiar mossèn Víctor Martínez. Els participants van poder aprofundir en el text i recordar que les temptacions seran presents en la nostra vida, com van ser-hi durant tota la vida de Jesús. Per això, cal ser-ne conscients i afrontar-les. Els assistents van destacar que va ser una bona experiència de col·laboració entre els dos moviments que repetirà, perquè treballar en comunitat sempre ens aporta una bona vivència i ganes de tornar-hi.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa. Avui ens acompanya l'Anna Maria Agustí, responsable dels grups d'acompanyament al dol. L'Anna Maria és mestra i psicopedagoga i doctora per la Universitat de Lleida. Va cursar un postgrau en sofriment i mort i un postgrau en acompanyament espiritual. Des de fa 15 anys acompanya persones que passen un dol. Benvinguda al programa d'avui, Anna Maria.
Benvinguda, Marina.
Gràcies. I moltes gràcies per acceptar la invitació.
A vosaltres.
Què et va motivar a preparar-te i acompanyar dols?
Pues potser haver viscut un dol gran al morir el meu marit i quedar els nens, un de 12 i un de 6 anys i mig, que són els meus fills, no? I entendre que els companys meus de l'escola que havien viscut aquesta mort, perquè la malaltia va durar pues, uns quants mesos, no enteneien les reaccions dels meus fills. I llavors vaig pensar que havíem de fer posar la mort a la vida.
I llavors va ser que vas cursar el postgrau i et vas preparar.
Sí, al cap d'un temps vaig posar a fer psicopedagogia i llavors a fer el de Messi.
Una mica per centrar-nos, què és el dol?
Hi ha moltes maneres, hi ha definicions, això està estudiat, però jo t'ho diria d'una altra manera. El dol és entrar en un caos.
Això és el que li passa a una persona
que entra en un dol. Sí. És entrar en un caos i llavors, en aquest caos, tornar a ser que mai serem els d'abans, però que serem unes altres persones. Però entrar en un caos. Tot el que et sostenia ja no et sosté.
És un forat negre, això.
Pues és un forat negre. Difícil de viure i d'entendre i de comprendre.
És per això que tot sovint les persones, quan passen per un mal tràngol, miren de fugir com sigui?
Potser no tant per això, sinó perquè realment la societat n'ha fet un tabú. Quan vam entrar a la societat del benestar, tot això s'ho va carregar. La mort era en la vida, perquè les persones vivien a les cases o en la mateixa casa vivien quatre generacions. Llavors, hem anat cada vegada individualitzant-nos més i tenint menys temps. Per tant, i a més, amb una tècnica de la medicina especialment que ha avançat molt, i per tant, tot el que sigui pèrdua no és del benestar. I així hem anat defugint la mort i posant-la pues, realment com un
així,
tabó.
En aquest sentit, podríem dir que hem fet com una desevolució les persones humanes.
Totalment.
El no saber acceptar... Clar, potser ens hem acostumat a massa coses bones de la societat del benestar i, clar, la vida porta també...
Clar, i potser al desfigurar-la no entenem que realment és l'únic certer que tenim a la vida i que si no caduquéssim mai, si no fóssim finits, moltes coses no les faríem ara.
I m'imagino que en un procés de dol és diferent per cada persona.
Evidentment. El dol neix en el més profund de cada persona. Per tant, hi ha tantes persones com dols. L'únic que ara, des de l'últim quart de segle del segle passat, doncs s'ha estudiat molt i s'ha cientificat, però això serien uns patrons que s'adapten, però que cada persona té el dol a la seva manera. Sí.
Malgrat la societat del benestar ens ha anestesiat una mica per les coses que no són tan agradables de la vida o que costen més, malgrat això, i malgrat ho tinguéssim incorporat, hi ha un dol, també existiria un dol, no?
Hi ha un dol que... A veure, el dol és quan la persona és significativa per tu. Per tant, es trenquen uns vincles. I aquests vincles són molt importants en la persona. I trencar-los sempre costa. Va per aquí. Llavors, sempre hi ha el dol, però el podríem viure potser d'una altra manera.
Seria allò de que el dol és inevitable, el patiment és optatiu? Que ho diuen en el món del coaching?
Sí, ho poden dir, però el dol és dolor. L'únic que hem d'aprendre a viure aquest dolor. Però quan hi ha dolor, hi ha dolor. Hi ha dolor. I quan hi ha el caos, que no trobem ni sentit. A part del sentit, no som ni nosaltres mateixos, perquè tot allò que ens sostenia no ens sosté. Aleshores, va des d'aquí. Ara, poc a poc, i anant-lo treballant, però el treball del dol és... L'elaboració del dol és el treball, i el treball és comunicar-lo. I en la societat que vivim no tenim temps.
No tenim temps, i potser tampoc... A vegades no està massa disposada, o no està massa preparada.
Clar, perquè el teu dolor toca el meu cor, i llavors em fa mal a mi de rebre'l, quan no estem preparats. I, a més, si una persona se li ha mort a algú molt proper, evidencia que l'amor existeix, i això fa por a la persona que està amb l'altre o que la rep, no?
Clar, per això passa moltes vegades que hi ha persones que diuen és que no sé què dir-li, és que no sé què fer.
O també és, val més que no li digui res, perquè si ara li dic alguna cosa, hi pensarà. La persona, al primer moment i els primers temps, pensa contínuament en l'ésser estimat que s'ha mort. Contínuament. Per tant, és...
Per tant, això vol dir que si tu no li parles, potser podrà interpretar que estàs passant una mica o que...
Pues també que
o, no t'interesses.
O amb el temps aprenem a pensar i a entendre que l'altre és una mica immadur en aquest sentit, que no està prou a l'alçada i que el sap greu de parlar de realitats com la que s'està vivint, no?
Suposo que dintre del dol també és comunicar i plorar.
Plorar, enfadar-te, entrar pues, en una mica de depressió, que no és una depressió per medicar, perquè és una depressió de la manca d'aquella persona, no? Tot això és...
O sigui, que tenint en compte això que estàs dient, les persones que estem al voltant de persones que viuen un dol, hem de tenir la paciència i l'estimació d'aguantar, no sé si la paraula correcta és aguantar, però vaja,
sí,
de suportar que aquestes persones estiguin trasbalsades.
Evidentment. I això ens costa perquè voldríem que estiguin bé. I també perquè quan veiem una persona que està molt, molt compungida, ens fa el pànic de pensar de que sempre més estarà així. I això no és així. És transitant aquest dolor.
Transitar. I això no ens en podem escapolir.
Això no ens en podem escapolir.
Tu com vius aquest servei d'acompanyar el dol?
Pues com un privilegi. El privilegi de que vingui algú que obri el seu cor, el posi damunt de la taula i jo poder entrar en el cor d'aquella persona. Això és un regal.
Tu te'n dones compte de que quan dius un privilegi tenim un privilegi davant d'un dol, això pot resultar molt sorprenent per molta gent.
Pot ser sorprenent, però jo tinc molt clar que tothom estem molt ben equipats. Per tant, les eines hi són, tothom les tenim. L'únic que durant un temps no les trobem. I llavors l'únic que fem, des dels que acompanyem, és ajudar a que les trobin. Res més. Per tant, la feina la fa tota la persona que està en dol. Nosaltres estem allà al costat per acollir el que digui, com ho digui, i per ajudar a que trobi les seves eines, no les nostres.
Tothom que acompanya un dol també n'ha patit un? Vull dir, les persones que es posen...
No tens per què. Però sí que et diria que s'ha de tenir una sensibilitat especial. En aquest sentit, doncs, la Montse Esquerda, que és la meva jefa, és la que em va dir de muntar el grup de dol i ella està al capdavant, doncs la Montse Esquerda potser no n'ha viscut cap punyent en el si de la família, però té una sensibilitat especial. Ella diu que li ve doncs, de tots els pares i els nens que ha acompanyat en el seu treball de pediatria. Però, clar, s'ha d'entrar en aquest camí. Mm-hmm. Llavors, el dol, en aquest sentit que dius, a veure, a mi se m'ha mort el marit, però no se m'ha mort un fill. I la realitat és que pots acompanyar tant amb uns com amb uns altres. Per tant, no tens per què. No tens per què. Però sí que cal saber, i te diria una altra cosa, haver treballat els teus dols, que sempre en tenim, però almenys els dols, que el seu dolor no vagi directament al meu cor, sinó a partir d'aquí ja no podríem fer res més.
Amb això anava, el fet de treballar dols, ajudar a gent a elaborar el seu dol, d'alguna manera et prepara a tu per a poder acompanyar més amb una altra persona que està patint un dol? O sigui, el fet de veure-ho, evidentment que...
A veure, m'ajuda a entrar més i a pensar contínuament o molt sovint en la mort, però en que la mort m'agafi molt viva. M'agafi molt viva i em pot ajudar una mica més. És un tema que el toco i el toquem tots els que l'acompanyem. Però és això, també ens ajuda a entrar en el més profund de cadascú, tenint molt clar lo ben feta i lo ben construïda que està totes i cada una de les persones.
Això que estàs dient té relació amb la teva vivència de fer pel que fa amb aquest aspecte?
Aquest treball, realment, si no visqués en profunditat la meva relació amb... Potser la meva connexió amb mi està connectada amb mi i en el més profund meu allí hi ha Déu, per dir-ho d'alguna manera. Si jo no estés molt connectada, potser no el podria fer. També hi ha gent que ho fa, però jo des d'aquí és on treballo. És pensar que he tingut el privilegi de tenir unes característiques i uns dons que me'ls han regalat. Llavors és posar-los a disposició.
Mm-hmm. En aquests grups d'acompanyament al dol, què feu?
Doncs, quan ja coneixem la persona, què vol dir? Quan hem fet la seva radiografia del dolor, quan sabem quan plora, per què plora, que a vegades no plora pel que li acaba de passar, sinó per coses que pot tenir molt endarrere, quan ja els coneixem, els posem en contacte, i llavors seria un grup tancat, sempre de dols de la mateixa realitat. Per exemple, per nosaltres el dol de la parella és el dol del present, el dol dels pares seria el dol del passat, i el dol dels fills, els pares i mares, seria el dol de la pèrdua d'expectatives, no? D'aquells. Llavors els posem i allí és des del que fa cadascú ajuda i incentiva a l'altre que també ho faci. I a vegades fins i tot d'aquella persona que ho està fent o que no està acabant d'evolucionar també ajuda per dir, sense dir, que jo no em vull quedar parada, que vull continuar.
I els nens?
Doncs els nens són aquells que des de la gent gran es pensen que no pateixen, però els nens pateixen com pot patir l'adult, no de la mateixa manera, però se n'enteren de les situacions. Llavors, fa ja un any que hem començat un grup de nens i nenes de 6 a 12 anys, els tenim, que o se'ls ha mort el pare, o la mare, o un germà. I amb aquests nens estem treballant cada 15 dies i jo et diria que és una de les experiències més boniques perquè és en l'únic lloc on ells se senten reconeguts i normals, perquè tots els altres tenen un dol com el d'ells.
Quan estaves dient... quan t'he preguntat per la fe i em deies que allà en el fons de tot trobaves Déu, què hi veus? Amor, esperança...
Confiança.
Confiança.
Que tot espera bé.
Que tot espera bé.
I que tot anirà bé.
Això és el que haurien de veure les persones.
Ja ho veuran. Ja arribaran. Ja arribaran. El que ajudem nosaltres és a connectar. I aquesta connexió, a partir d'aquí, nosaltres acollim a tothom tal com arriba. Per tant, de creences, si ells volen, en parlem, però en principi no. Si, quan en parlem? Quan estan enfadats amb Déu. Però per què parlem, llavors, d'aquest enfado amb Déu? Perquè els neguiteja l'enfado. Doncs llavors ho parlem. Si no, per la dignitat de la persona, les acollim totes tal com són. A partir d'aquí que facin el que vulguin.
I quan una persona s'adreça a vosaltres, quin és el procediment?
Trucar amb un telèfon. Uh-huh. O escriure un correu. I a partir d'aquí ja els derivem.
I aquest telèfon i aquest correu?
El telèfon, ara no me'l sé. Ara no me'l sé, però sí que el tinc aquí apuntat. Mira, és el 649-34-3574. Encara que truquin i no els contestin, la trucada retornarà.
Uh-huh.
Per tant, que no pateixin. I després, el correu seria grupdol.lleida@gmail.com.
Molt bé. I ara, així, en 10 segons, vols adreçar un últim missatge a la gent que ens escolta?
Doncs, mira, des del llibre de l'Àfrica Sendino, escrit per Dors, Pablo Dors diu: "Dejarse ayudar es un nivel espiritual muy superior al de simple ayudar, porque si es bueno ayudar a los demás, es mejor ser ocasión para que los demás nos ayuden. Quien se deja ayudar se parece a Cristo más que quien ayuda."
Moltes gràcies, Anna Maria, per haver estat amb nosaltres. I fins aquí l'entrevista d'avui. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Inauguració de l'exposició del Bicentenari Marista.
La Biblioteca Pública de Lleida acollirà el divendres 6 d'abril la inauguració de l'exposició amb motiu del Bicentenari Marista. Maristes 200 i més. Estarà oberta fins al 19 d'abril.
Nova sessió d'Eides a la parròquia de Sant Ignasi de Loyola.
La parròquia de Sant Ignasi de Loyola acollirà el 6, 13 i 20 d'abril el cicle de xerrades Sant Ignasi Pelegrí, a càrrec de Carles Marcet. Les conferències tindran lloc a les 8 de la tarda.
Festa de la Divina Misericòrdia.
El proper 8 d'abril, a la Catedral de Lleida, acollirà la Festa de la Divina Misericòrdia amb la Santa Missa presidida pel Bisbe Salvador a les 19:30 hores.
No t'has de culpar pels teus fracassos, però tampoc permetis que els teus errors es repeteixin. Anònim.
I
ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La Pasqua de Jesús. El diumenge de Pasqua celebrem l'esdeveniment de la resurrecció de Jesús. Els cristians han actualitzat cada any la història de la redempció de Jesucrist amb profuns sentiments de consternació davant la mort del Calvari i amb elevats nivells d'alegria en la Pasqua que deriven en manifestacions coloristes de pietat popular però que mantenen els fonaments de la nostra fe. Hem de donar raó de la nostra esperança, ens combinava l'apòstol, amb l'exigència d'una vida plenament autèntica per als qui ens mou seguir i aprendre de Jesucrist. El Senyor es regala, amb la seva Pasqua, una nova vida. Sembla una frase suggerent i atractiva, però conté tots els elements que configuren la nostra existència cristiana. Els nivells d'atenció són dos. La crida a la vida eterna, després de la nostra mort, i el compromís amb la vida terrestre, al costat dels nostres germans. La nostra vida, que comença amb el baptisme, ha de fonamentar-se en els paràmetres que ens recorden la paraula i els fets de Jesús. Afirmem posseir una nova vida i treballem perquè sigui una realitat constant i exigent en tots els ordres i en qualsevol circumstància. N'hi hauria prou en recórrer algunes frases dels escrits apostòlics que entrellacen la vida personal amb la comunitària i que es basen en aquella contundent afirmació de Jesús: «Jo sóc la resurrecció i la vida», i que motiva aquella altra de que tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Estic convençut de la sinceritat de molts que manifesten emoció quan llegeixen o escolten aquell text sobre les característiques de l'amor que escrivia Sant Pau en la primera carta als cristians de Corint. L'amor és pacient, és bondadós, l'amor no t'enveja. Segurament la realitat de l'amor ho engloba tot, però podem afegir encara uns matisos que recolzen aquesta actitud vital. Per això, acolliu-vos els uns als altres tal com el Crist us ha acollit. Cerquem, doncs, allò que porta la pau. Són paraules de l'apòstol Pau. També més endavant. En la honestetat, el coneixement, la paciència, la bondat, l'amor no fingit i amb les armes de justícia és com tenim que construir-nos. Es deia també Sant Pau als Gàlates. El fruit de l'esperit és aquest: amor, goig, pau, paciència, benvolença, bondat, fidelitat, dolcesa i domini d'un mateix. Ara, doncs, ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de la família de Déu. Altra vegada, paraules de Sant Pau. És molt gratificant per mi anunciar-vos amb aquestes dades, i n'hi ha moltes més, la nova vida que ens porta Jesucrist aquest diumenge. Diàriament li demano ser capaç de fer realitat el que ell em diu i tenir els seus mateixos sentiments. També tenir la valentia de dir-ho a tothom, als creients i als que no acabeu d'acceptar el seu estil de vida.
Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi anat de grat. Recollim el testimoni de l'Anna Maria Agustí i siguem pacients amb aquelles persones que pateixen. I, a més, també la invitació a treballar-nos a nosaltres mateixos per estar preparats per les eventualitats de la vida. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.